Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Esperen en candeletes l'obertura de l'espai del vapor Cosidó, una plaça de grans dimensions amb més de 5.000 metres quadrats que permetrà buidar la trama urbana del barri. Històricament, la parcel·la havia estat ocupada per diferents fàbriques, tot i que l'Ajuntament de Sabadell dels anys 30 del segle passat ja va determinar que hi hauria un espai públic. Ho ha explicat el talleret Francesc Camps, l'arquitecte que ha dissenyat el projecte.
Aquesta finca va ser declarada com a futur, que en el futur seria un espai públic, em sembla que era la dècada dels anys 30, o sigui que hem hagut d'esperar 80 anys, 80 i pico d'anys, però jo crec que ha valgut la pena.
Encara no hi ha data per a la inauguració del nou espai, dividit en diferents àrees perquè es puguin realitzar moltes activitats diferents alhora. S'espera, però, que pugui estar enllestit a mitjans del mes que ve i que els veïns de la Creu Alta ja puguin disposar de la plaça per a la seva festa major, que se celebra el mes de maig.
Titulars.
Els 29 de la trama respiren una mica més tranquils. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Educació garanteix places per a tots els germans d'alumnes que s'han preinscrit a P3 al centre del carrer Estrella.
El director dels Serveis Territorials del Vallès, Jesús Vinyes, avançava ahir aquesta emissora que reforçaria l'equip docent per al grup, una de les solucions que plantejaven les famílies i la direcció de la trama. Ara bé, els pares demanen que aquest increment dels mestres es mantingui durant els cursos següents. Natàlia Tierno és portaveu de les famílies afectades.
Doncs parlem-ne, perquè se suposa que el recurs el tindrem sempre, no? Vull dir que això ja és una cosa, abans de que ens posessin aquesta alarma de que no estava tan clar el dels 29, i ara és una cosa que nosaltres ja volíem parlar-ho, perquè, clar, que fos ja, bueno, que ens garantissin el recurs durant tot el període, bueno, durant tota l'escolarització, clar. Mm-hmm. Sí, perquè el grup seguirà sent de 29.
El nombre límit d'alumnes per classe és de 25, però en el cas de la trama es faria una excepció per evitar que 4 nens amb germans escolaritzats al centre se'n quedin fora.
La primera edició dels Premis Òpera 21 reconeixen la trajectòria de Mirna Lacambra.
La sabadellenca, que presideix des de fa 35 anys els Amics de l'Òpera, s'ha mostrat així d'agraïda als micròfons d'aquesta casa.
La veritat que em sento molt recompensada, perquè la veritat és que hem fet molta feina i jo estic molt contenta amb les meves persones de la Junta, que han estat fabuloses durant tots aquests anys, recolzant tots els meus bojos projectes.
La cambra ha aprofitat el guardó per tornar a reivindicar un nou teatre per fer òpera a la ciutat.
Sabadell dona la benvinguda a la primavera.
I ho farà amb tot un clàssic com és la festa Holi d'origen hindú a l'amfiteatre del Parc Catalunya. Diumenge repartiran 1.500 quilos de pols de color que es tiraran de forma multitudinària al punt de les 12 del migdia. S'esperen més de 8.000 sabadellencs a una de les festes Holi més grans de tota Catalunya.
El Centre d'Esport Sabadell vol convertir el desànim de l'empat contra el Cornellà en ràbia abans de visitar diumenge l'Atlético Levante.
Així ho ha assegurat fa uns minuts en roda de premsa el tècnic arlequinat Quico Ramírez. A les dues de l'Hotel Suís escoltarem les declaracions més destacades.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Quina és la previsió meteorològica que ens espera per a les pròximes hores i també pel cap de setmana? Li preguntem a la Carme Farnell. Molt bon dia, Carme.
Bon dia. Durant les properes hores mantindrem aquest cel tan estable que hem tingut també durant aquestes últimes hores. Encara amb restes de núvols en punts al Camp de Tarragona, també en punts a les Terres de l'Ebre, però amb aquestes temperatures que ja són força suaus i que més han de pujar de cara a aquestes properes hores. També mantindrem aquesta tarda estable també amb el cel serenat i de cara al cap de setmana un ambient primaveral. Començarem el dia amb un ambient fred, però amb aquestes temperatures que ràpidament s'han d'anar recuperant tant demà com també diumenge. Tan sols destacar el creixement d'algunes nuvolades en punts del Prepirineu, però seran nuvolades inofensives perquè no han de deixar ruixats. A molt estirar diumenge podrien caure algun ruixat de puntual, però a la vegada molt feble. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I quin és el funcionament a aquesta hora del transport públic? Alguna incidència ens ho explica des del Transmet, el David de Toro. Molt bon dia, David.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs al marge del tall de les línies T5 i T6 del trambesòs entre Glòries i Can Jaume Andreu, amb servei alternatiu de bus llançadora, la resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat, segons ens informen els diferents operadors. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. Pel que fa a la situació de les carreteres catalanes, hem de destacar a aquesta hora alguns trams de retencions a la C58 a l'altura de Ripollet i en direcció a la nostra ciutat. S'acumulen 2 quilòmetres de circulació lenta. I també cal destacar les incidències que hi ha a aquesta hora a la 2, a l'altura del Col·legi en direcció a Barcelona, on s'ha tallat un carril a conseqüència del xoc de diversos vehicles. Això provoca 4 quilòmetres de cues a aquesta hora.
La notícia del dia.
La plaça que s'ubica als terrenys de l'antic vapor Cosidó estarà oberta abans de la Festa Major de la Creu Alta. L'espai, de més de 5.300 metres quadrats de superfície, encara a la recta final dels treballs. Entre les actuacions pendents hi ha la finalització dels paviments, la plantació de gespa o la instal·lació del mobiliari urbà. La nova plaça, sense nom definitiu, podria obrir-se a mitjan del mes que ve, tot i que acumula mesos de retard.
Fa un any que va començar les obres d'adequació de l'espai del vapor Cosidó. Malgrat que la durada prevista inicialment era de 6 mesos, els treballs s'han anat endarrerint per diferents motius i a hores d'ara la data d'obertura encara no és clara. Francesc Camps, arquitecte i dissenyador de la futura plaça, ha apuntat quins factors han alentit l'actuació.
Per fortuna, diguem-ne, un any de moltes pluges el 18, sobretot la primera meitat i inclús l'estiu. Això ha anat molt bé, però per una obra que es fa a cel obert no acaba de funcionar bé, no? Ens vam trobar aquests 70 i escaig de dies laborables, em refereixo al cap de setmana a part, que això va retrasar moltíssim. També hem tingut algunes dificultats amb FEX, amb Endesa, de fet, amb la companyia, per una sèrie de coses que no s'han complert com estaven previstes i, per tant, també ens han retrasat. I, a més, també a l'estiu hi ha unes feines determinades que no es poden fer ni amb calor ni amb sol, que són els paviments de formigó, que també van aconsellar desplaçar més endavant les segons quines tasques.
Amb tot, l'evolució de l'espai del vapor Cosidó en els últims mesos és evident i la plaça està gairebé enllestida a falta dels detalls d'última hora. Els 5.300 metres quadrats de superfície es divideixen en tres eixos que pretenen posar en valor la història de l'espai i reflectir la memòria del seu passat industrial. Per això s'han conservat alguns elements, tal com ha indicat Camps.
Queda com dibuixat, queda com determinat o marcat en el terra com què va ser d'aquest model a partir del reconeixement del carbó, el pou, o sigui, la carbonera, el pou, l'emplaçament de la caldera i l'emplaçament de la xemeneia. Si us hi fixeu, aquests quatre elements corresponen als quatre elements fonamentals. El carbó correspon a la terra, el pou a l'aigua, la caldera al foc i la xemeneia a l'aire. Aquests quatre elements són els que, conjuntats i combinats, han permès precisament aquest model energètic que permetia moure coses i aquestes coses que es movien les utilitzaven per la indústria.
La nova plaça, que ha costat més de 500.000 d'euros, s'ha concebut com un espai diàfan i funcional en el qual es puguin fer diferents activitats de forma simultània. Segons l'arquitecte Francesc Camps, que també és veí de la Creu Alta, el barri necessitava un espai obert de grans dimensions.
Jo crec que la Creu Alta ha sigut un barri que ha necessitat d'aquest esponjament del teixit urbà en altres ocasions. No s'ha obtingut. Penso que és un pas molt important. El barri necessitava un buidat d'aquest tipus i amb aquest tamany, diguem-ne, aquestes característiques, aquesta envergadura, com perquè continuï evolucionant, no?
A falta de tancar els últims serrells en les pròximes setmanes, tot fa pensar que l'espai s'inaugurarà sense el nom definitiu. Els veïns van triar el nom d'un tallaret il·lustre, el desaparegut Lluís Sobirana, per anomenar aquest nou espai. De moment, però, la comissió del nomenclàtor no n'ha donat el vistiplau.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
És un dels temes que anem arrossegant tota aquesta setmana. Els pares dels alumnes escolaritzats a la trama reclamen garanties que el reforç de docents es mantindrà durant tota la primària en el grup de 29 alumnes. Així ho han expressat després que el director dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Vallès, Jesús Vinyàs, assegurés ahir a aquesta emissora que es garantiria que tots els germans d'estudiants de l'escola tindrien plaça a P3 el curs que ve.
Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Les famílies defensen que tots els germans puguin fer la primària a la trama, encara que impliqui tenir un grup que superi el nombre d'alumnes per aula fixat per ensenyament. Això sí, insisteixen que s'hi han de destinar recursos per garantir la qualitat de l'ensenyament en aquest grup durant els 6 cursos que estaran en aquesta situació. Natàlia Tierno, portaveu de les famílies, ho ha apuntat al programa al matí.
Estem parlant d'una situació excepcional. Potser tampoc és el... És a dir, nosaltres estem alineats amb l'escola i, bueno, i el departament que diu, bueno, doncs sí, farem un grup de 29, però potser tampoc no sé si és la millor solució, o en tot cas ha de tenir els recursos necessaris aquesta solució, i això també és el que voldríem sentir directament del departament, no?, que és qui ha de posar aquests recursos. Uh-huh. Sí, és per això que seguirem, bueno, tenim clar que, diguéssim, el nostre objectiu final és poder parlar directament les famílies amb el departament.
En aquest sentit, Tierno assenyala que la trama ha tingut dues línies els últims 2 anys, mentre que de cara al 2019-2020 només se n'ha obert una, un fet que li genera dubtes.
Ara portàvem 2 anys seguits obrint dues línies. Suposo que si les van obrir és perquè hi ha pressió de demanda de places perquè en falten en la zona de la trama, no? De la trama, vull dir, del centre. No sé, clar, portaven 2 anys obrint 2 línies i ara aquest any, bueno, diuen que no es poden obrir. Bueno, nosaltres no és que... No hem dit de demanar 2 línies, és a dir, em refereixo que és el departament qui planifica, ens sembla correcte. Però clar, no ho sé si els altres anys realment era tan necessari, no ho sé.
Les famílies de la trama es van concentrar ahir a la tarda per fer sentir el seu malestar davant la possibilitat d'haver de portar 4 germans d'alumnes a altres centres. Tot plegat, malgrat que Ensenyament ha assegurat que trobarà una alternativa per evitar aquesta situació.
I encara en matèria educativa, Sabadell és la segona ciutat catalana amb més alumnes escolaritzats en barracons, només per darrere de Barcelona. Així ho denuncien des del Partit dels Socialistes, assenyalant que 1 miler d'estudiants sabadellencs estan en aquesta situació. Amb tot, des del PSC reclamen la construcció de l'escola Virulent i dels instituts de Raona, Calllong i del Sud de forma immediata.
L'alcaldable del PSC, Marta Ferrés, considera que els alcaldes Juli Fernández i Matías Serracant no han liderat la lluita per reclamar la construcció d'aquests centres, un fet que ha situat els seus alumnes en una provisionalitat sense data de finalització. Així mateix, també lamenta que la Generalitat s'escuda en una falta de pressupost, mentre que Sant Cugat acaba de pagar 8 milions d'euros per construir-hi un institut.
Si a Sant Cugat fan instituts, a Sabadell volem els dos, volem l'Institut del Sud, l'Institut de Calllong i l'Escola de Calllong. El que no pot ser és que tinguem ciutats de primera i ciutats de segona. A Sabadell no estem disposats que la Generalitat de Catalunya ens tracti com una ciutat de segona, perquè no ho som. I per tant també, com a alcaldessa, com a futura alcaldessa, doncs, que em vull presentar, també volem reivindicar, doncs, evidentment, que ens tractin com una ciutat de primera, no? I que per tant no siguin, no ens diguin allò de que per algunes coses no hi ha diners, i en canvi Sant Cugat del Vallès, que no cal que us faci la lectura política corresponent, evidentment aquí sí que hi ha hagut diners.
En aquest sentit, Ferrés també denuncia que les condicions dels barracons de l'escola Virulet i l'Institut de Raona Calllong són deplorables. Els patis s'inunden quan plou, no tenen prou lavabos pel nombre d'alumnes que són, el wifi falla i el generador els deixa sovint sense llum. Per això reclama que mentre no es construeixin els edificis definitius, s'actuï per millorar aquests barracons.
I encara en matèria política, però d'un altre tema, l'alcaldable de Guanyem Sabadell, Marisol Martínez, ha demanat a l'alcalde Matías Serracant, soci de govern, que compleixi l'acord de govern dels anteriors períodes electorals i doni la volta a la pancarta de la façana de l'Ajuntament que reclama la llibertat dels presos polítics.
Nosotros ayer mismo le pedimos al alcalde de la ciudad que hiciera con la pancarta lo que la Junta Electoral le está diciendo que tiene que hacer. Es decir, nosotros somos partidarios de volver a darle la vuelta a la pancarta, como lo hicimos en su momento, no es retirar, pero sí es darle la vuelta, que creíamos que eso era... y que es una fórmula de seguir manteniendo presente de que no estamos en una situación normalizada, pero por otro lado creemos que hay unas normas que todos los tenemos que cumplir. Y creemos que no podemos tener los lazos en los sitios, sobre todo donde se va a dar todo el proceso electoral, por lo tanto también le pedimos al alcalde que los tapara.
Però no és l'únic tema que ha abordat avui l'actual tinent d'alcalde i candidata de Guanyem. També ha donat a conèixer el seu posicionament sobre el centre logístic que Amazon vol construir a Can Roqueta i que diu posa en perill la mobilitat de la comarca.
Martínez veu aquest centre, el segon més gran de Catalunya, com una oportunitat per reclamar a la Generalitat la construcció d'un sistema de rondes que circumvali la ciutat. Aquesta proposta implicaria fer l'enllaç de la carretera de Castellà amb l'autopista, però sobretot apostant per una ronda est que enllaci Barberà amb la ronda nord, passant passant pel cementiri i així descongestionant el barri de Torre Romeu i també la Gran Via. Sobre la polèmica amb el quart cinturó, Martínez ha criticat durament el conseller de Territori, Damià Calvet, i considera que està fent xantatge a la ciutat. Des del seu punt de vista, utilitza el sistema de rondes com a element de pressió perquè el consistori accepti el quart cinturó. Ella aposta per la Via Vallès, la qual considera de més consens que l'altra infraestructura.
Tres quarts a dues, la jutja del cas Mercuri ha tancat la instrucció de les peces 6 i 21 de la trama corrupta amb epicentre a l'Ajuntament de Sabadell, segons ha informat avui la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. Beatriz Faura investiga abocaments irregulars continuats a la finca de Can Xupa l'any 2011, així com una possible rebaixa arreglada de l'impost sobre activitats econòmiques a l'empresa Sitges Motor SL. En total, les dues peces sumen 17 persones investigades, entre les quals hi ha exregidors i exalts càrrecs del govern Bustos, l'exportaveu del PP al consistori Jordi Soriano, l'excap de la policia municipal Josep Miquel Duran, el constructor Melquíades Garrido i l'empresari Antoni Sitges Renom. Totes elles s'enfronten a delictes com ara falsificació documental, tràfic d'influències, prevaricació o permetre l'abocament continuat de terres i runes de forma massiva i descontrolada. La magistrada del cas traslladarà les interlocutòries a la Fiscalia i les acusacions particular i popular perquè puguin formular els escrits d'acusació i sol·licitin l'obertura del judici oral. I avui també hem sabut que el director teatral sabadellenc Carles de la Rosa s'incorpora a la candidatura del PSC per a les eleccions municipals del 26 de maig.
La cap de llista Marta Ferrés ha fet l'anunci a través del seu compte de Twitter, tal com ja va fer aquesta setmana amb l'expresidenta del comitè d'empresa del Taulí, Montse González. En el seu escrit, la socialista ha assegurat que no és fàcil trobar persones del món de la cultura que facin un pas endavant per saltar la política i conclou que és un orgull enorme.
Detinguda una dona de 37 anys amb una ordre d'ingrés a la presó.
La policia municipal va efectuar l'arresta i el vespre entre els carrers Amèrica i Argentina dels Marinals. En paral·lel, els agents també van obrir diligències judicials contra ella per un delicte contra la seguretat vial. En el moment de la detenció, la dona conduïa un vehicle a motor sense carnet ni assegurança.
Primer premi de la Loteria Nacional a Barberà del Vallès.
El número premiat corresponent al sorteig d'ahir és l'11.942, un establiment situat a la via Sant Oleguer del municipi, ha venut la butlleta tocada per la sort.
Temps ara per a la cultura, Mirna Lacambra, premiada per la seva trajectòria professional. La primera edició dels Premis Òpera 21 han reconegut la tasca de la soprano sabadellenca al capdavant dels Amics de l'Òpera de Sabadell amb el guardó Projecte de Desenvolupament de l'Òpera, un reconeixement que va recollir ahir al Gran Teatre del Liceu en l'acte d'entrega dels Premis. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia, Núria. Des de fa 37 anys l'entitat ha aconseguit crear una producció estable d'òpera a la ciutat, amb gairebé un centenar de muntatges produïts i un circuit operístic a Catalunya que permet dur produccions de la faràndula a ciutats com Reus, Lleida o Tarragona. Una acció que cap altra institució lírica fa. La Cambra ha destacat que aquesta tasca al capdavant de l'entitat era que l'òpera arribés a tothom.
Té un valor immens que nosaltres ens hem atrevit doncs, a fer aquest recolzament per l'òpera perquè tothom tingui l'òpera i tu no solament tingui, sinó que la tingui a casa seva. Per exemple, anem a Tarragona i els hi portem l'òpera a casa. Anem a Reus i els hi portem l'òpera a casa. Anem a Lleida i els hi portem l'òpera a casa.
La soprano va pujar al faristol a recollir el guardó emocionada i va voler agrair la feina a tota la junta dels Amics de l'Òpera i en especial al seu marit, el doctor Xavier Gundolbeu, mort el passat mes de febrer. Per la Cambra, ara toca fer un nou pas endavant i construir un nou equipament operístic a Sabadell.
Vaig insistir durant un temps, es va fer un projecte, es va fer un concurs que van guanyar uns arquitectes. Hi ha un projecte d'òpera, un projecte d'un teatre d'òpera en algun calaix de l'Ajuntament i aquest projecte s'hauria de portar a terme d'una manera o altra perquè és necessari per la nostra ciutat.
Aquesta és la primera edició dels Premis Òpera 21. Entre els guardonats s'ha reconegut la feina de Calixto Vieito com a director d'escena, Guillermo García Calvo com a director musical del Teatro Real a la producció Gloriana o l'associació Amigos de la Òpera de A Coruña. I menció especial per Josep Carreras, que es va endur el primer premi honorífic.
No deixem el gènere líric perquè l'Acadèmia de Belles Arts estrena l'òpera contemporània La maternitat d'Elna. El llibret explica la història de ficció de dues dones catalanes que acaben a la institució humanitària que durant l'exili republicà va ajudar a donar a llum a gairebé 600 infants. El seu autor, Martí Carreras, ha passat avui pel magazín Al Matí per presentar el projecte artístic.
Un projecte que va néixer com a treball de final de carrera de Carreras, que alhora, aleshores, cursava els estudis de composició a l'Escola Superior de Música de Catalunya, a l'ESMUC. Amb aquests ingredients va posar a escena la història de dues dones que van viure a l'exili republicà per plantejar un tema que no és aliè als nostres temps.
Volíem que fos una història recent d'aquí, del nostre país, i també perquè és una història que parla sobre el tema dels refugiats, que és un tema molt actual, com tots sabem, pels refugiats actuals del Mediterrani, i tot i que són els refugiats de la maternitat d'Elna de la Guerra Civil Espanyola, continua a tenir una temàtica molt actual.
La peça es podrà veure demà a les 9 del vespre a l'Acadèmia de Belles Arts.
I ara us parlem del Casal Pere IV, que acollirà fins al 23 d'abril una exposició que recull la trajectòria de Francesc Boix, conegut com el fotògraf de Mauthausen. La mostra, organitzada en el marc del programa de Memòria Històrica de Sabadell, vol recordar la figura del jove barceloní a través de les imatges que va fer de l'horror nazi i de l'exili republicà acabada ja la Segona Guerra Mundial. En total s'exposen 130 instantànies on surten sabadellencs com l'alcalde republicà Josep Moix o Eduard Garrigós.
Francesc Boix va col·laborar amb la premsa comunista durant la Guerra Civil, recorrent als fronts de la Guerra Civil fent fotografies, un compromís polític que el va obligar a exiliar-se amb la victòria de les tropes franquistes. A França va estar-se en diferents camps de refugiats fins que va ser deportat al camp de concentració de Mauthausen. Allà, per la seva formació en fotografia, acaba treballant al laboratori del camp, una posició que li permet endur-se negatius i fotografies que van servir com a prova als camps de concentració de Nuremberg i de Dachau. La comissària de l'exposició, Rosa Toran, ha explicat aquest episodi en declaracions al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
És que és una feina col·lectiva, això s'ha de remarcar molt. A veure, el anar fent còpies o amagant negatius, treure'ls al laboratori, després treure'ls al camp, això no podia ser en les condicions doncs, en què s'estava a Mauthausen, no podia ser obra d'una persona. Això és una tasca doncs, en què hi ha involucrada molta gent, en concret va ser sobretot el Partit Comunista, que més o menys funcionava dintre del camp, els que van dissenyar l'operació de robatori i sortida del camp.
La mostra vol recollir instantànies de Boix més enllà de l'univers dels camps de concentració i per això s'inclouen fotografies que va fer en els seus reportatges a Argèlia o a Praga, però sobretot imatges que ajuden a entendre l'exili dels republicans espanyols a França. L'exposició s'inaugura aquesta tarda a les 7 i comptarà amb algunes activitats paral·leles. Per exemple, la comissària Rosa Toran farà una conferència el dimecres 27 de març sobre l'itinerari que van seguir els republicans espanyols fins a arribar als camps o als culpables d'aquest horror. La mostra es podrà veure fins el 23 d'abril. Què tenen en comú aquestes grans escenes? Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixeu-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell. Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Què, arlequinats? Aquesta setmana no cal recordar l'últim partit, oi? Millor ens ambientem una mica ja de cara a aquest diumenge.
Sabadell en joc.
El filial Granota posa a prova la mala ratxa fora de casa. Diumenge, a partir de 11:45 del migdia des de Bunyol, Atlético Levante, centre d'esport Sabadell.
Hola, sóc Pol Ballesteros i sempre escolto els partits de Sabadell a Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Cinc minuts per les dues, la Generalitat ha retirat les pancartes que penjaven dels balcons del Palau a la plaça Sant Jaume.
Una de les lones portava com a lema en català i en anglès llibertat, presos polítics i exiliats, amb un llaç blanc i una franja vermella. Aquesta pancarta tapava l'anterior, que incluïa el llaç groc prohibit per la Junta Electoral Central i que també s'ha retirat. Els treballadors també han despenjat la pancarta on es llegia llibertat d'expressió i apareixia una màscara ratllada amb una franja vermella. La Generalitat ha retirat les pancartes després que els Mossos d'Esquadra rebessin la instrucció de la Junta Electoral ordenant-los que despengessin els símbols abans de les 3 d'aquesta tarda.
Per altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, presentarà un recurs contenciós administratiu i una querella per prevaricació contra aquesta decisió de la Junta Electoral Central. I la Unió Europea acorda per unanimitat ajornar el Brexit fins al 22 de maig, però Brussel·les posa com a condició que la Cambra dels Comuns aprovi l'acord de retirada la setmana vinent.
Si per contra el vot és negatiu, segons recull el text de conclusions pactat pels 27 del Consell Europeu, accepta una pròrroga fins al 12 d'abril i espera que el Regne Unit comuniqui una via per avançar abans d'aquesta data perquè puguin considerar-la. A efectes pràctics, demanen a Londres que digui abans d'aquesta data si vol una extensió llarga, fet que implicaria que participin a les eleccions europees o no. El 12 d'abril és la data legal límit que els britànics tenen per convocar els comicis europeus.
I Maria Àngela Vilallonga substituirà Laura Borràs a la Conselleria de Cultura.
Vilallonga és vicepresidenta segona de l'Institut d'Estudis Catalans, doctora en Filologia Clàssica i catedràtica de llatí a la Universitat de Girona. A més, és autora de més d'una dotzena de llibres i monografies. El relleu ha arribat perquè Borràs deixa el càrrec per presentar-se a les eleccions generals del 28 d'abril a la llista de Junts per Catalunya amb Jordi Sánchez.
La contraportada.
Dimecres va arribar la primavera i diumenge celebrarem el Holi. Ura, l'endentum queda o ja dona una de les festes més multitudinàries de l'any i gairebé 10.000 persones s'apleguin a l'amfiteatre del Parc Catalunya quan hi hagi la gran explosió de colors.
Fins demà a la tarda, els farcells amb les pintures encara es podran comprar en diversos establiments de la ciutat. Tindran un cost d'un euro per tal de poder finançar la festa Holi a Sabadell, una de les que atrau més persones de tot el país. La presidenta de l'Associació Catalana de Bollywood, Sònia Esplugues, organitzadors de l'acte, ha explicat al matí la gran quantitat de pols que han comprat per aquesta edició.
Aproximadament hi ha uns 1.500 quilos i nosaltres els fabriquen aquí a Catalunya amb una empresa que com et deia, passa totes les certificacions per assegurar-nos que no s'utilitza res que sigui estrany o pugui crear algun tipus d'al·lèrgia o qualsevol cosa. I la prova, gràcies a Déu, és que del nostre color, en 11 anys que serà ara que fem el Holi, mai hi ha hagut cap problema.
El Holi és la festa índia que serveix per donar la benvinguda a la primavera, una celebració plena de vitalitat i que en els seus orígens servia per igualar tothom, però que actualment atrau tot tipus de públics.
Jo crec que és tornar a ser un nen petit. O sigui, és una festa que, personalment, que és una festa difícil d'organitzar, perquè quan veus que per un moment tothom s'ha oblidat de tot, el crit que fa la gent en el moment que tira el color, l'alegria dels crios, que Holi Sabadell és molt familiar, no? I veus els crios, els avis, els pares, i que tanta gent que et diu que estan esperant que arribi aquest moment de l'any, és el que realment fa que bueno, valgui la pena seguir fent-ho amb la mida que ens sigui possible i continuar.
La convocatòria és a partir de les 10 del matí, tot i que la festa començarà a les 11. Després del llançament de la pintura, a les 12 del migdia, hi haurà una masterclass de danses de Bollywood i també servei de menjar i begudes de l'Índia.
Doncs recordeu la cita, 12 del migdia, gran tirada de colors a l'amfiteatre del Parc Catalunya en aquesta festa Holi que pensa plegar gairebé 10.000 persones a l'amfiteatre del Parc Catalunya. Doncs amb aquesta explosió de vitalitat posem el punt final a Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i el Julen Tortosa a la redacció. Una vitalitat que esperem que ens acompanyi de la mà dels companys d'esports amb l'Hotel Suís i tota l'actualitat esportiva de la ciutat. Que vagi molt bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.